són els dos àmbits vinculats a Renfe i Adif, on detectem que hi ha hagut mancances greus i on demanem que hi hagi aquesta assumpció de responsabilitats.
He pedido a los presidentes de Adif y de Renfe el cese del director operativo de Rodalías, en el caso de Renfe, y el cese del director general de explotación y mantenimiento, en el caso de Adif.
La crisi de Rodalies ja ha passat factura aquesta tarda. Un alt càrrec de Renfe i un d'Adif. Ara sentíem el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, José Antonio Santano. Una crisi que avui ha anat a més. Ara mateix una qüestió tan clau com és la mobilitat a Catalunya sembla greument en entredit. La situació és intolerable. Són paraules de la consellera de Territori, que també s'ha mostrat indignada amb el que està passant. Però a ella també li demanen la dimissió gairebé tots els partits, Esquerra Republicana inclosa. La crisi és cada vegada més, també, una qüestió política.
I si ella no la vol cessar, el president de la Generalitat de Catalunya passa a ser el responsable d'aquesta crisi.
La consellera Paneque li ha tocat gestionar un problema important, greu i sobrevingut, i com he explicat anteriorment, en la gestió d'aquest problema nou i sobrevingut, creiem que no ha estat a l'alçada. Igual que no ha estat a l'alçada el ministre Puente.
Estic amb més ganes, amb més energia que fins i tot abans, amb aquesta insistència de donar solucions als problemes. I crec, i repeteixo, que la unitat dels grups parlamentaris del país hauria d'estar en aquests moments en les solucions.
El caos aquesta vegada l'ha accentuat de bon matí la fallada del sistema informàtic del centre de control que hi ha a l'estació de França. Segons ha explicat Adif, per seguretat ha quedat bloquejat. Això seria el què. Per respondre per què, què és el que ha causat l'aturada del sistema, caldrà esperar. El per què de la tragèdia de Còrdoba, amb 45 morts, en canvi, apunta al trencament d'una soldadura d'un dels carrils. Ara fa una setmana, a aquesta hora, fèiem el programa Bolcats a Ademuz, per un dels pitjors accidents ferroviaris d'Espanya. Des d'aquell moment, cada dia, hem hagut d'obrir l'informatiu parlant dels trens a Catalunya. I a aquesta hora no hi ha respostes clares sobre com anirà demà.
Catalunya nit.
El govern espanyol ha pactat amb Podem una regularització extraordinària de migrants. Podria beneficiar 500.000 de persones. Totes aquelles que puguin acreditar que el desembre ja feia com a mínim 5 mesos que eren a Espanya. Ho analitzarem amb el catedràtic d'Economia, Josep Oliver, que ha estudiat aquests fenòmens. És aquesta una notícia que contrasta i molt amb les polítiques de Donald Trump. Aquesta nit tornarem a parlar dels mètodes despietats dels seus agents de migració, els ICE, a Minnesota. I explicarem també qui són dos dels personatges en qui confia Trump. L'anomenat tsar de les fronteres, Tom Homan, i l'arquitecte a l'ombra de la seva política, Stephen Miller. Aquests dies que parlem de la falta històrica d'inversions a Rodalies, avui una notícia que pot pal·liar un altre dèficit. Catalunya tindrà prop d'un centenar de jutges més.
Aquest passar de 870 a 961 places s'adequa a aquelles necessitats que no només el govern de Catalunya, sinó també la sala de govern i també els operadors havíem identificat com a grans dèficits que teníem.
En aquest Catalunya nit també explicarem les novetats que es podran veure a Netflix durant el 2026 i fullejarem un còmic que acaba de publicar Norma Editorial. Ter Stegen està ja defensant la porteria del Girona en el partit de Lliga que podeu seguir en la transmissió de Catalunya Ràdio. Aquí us encantarem el més significatiu. Són les 10 i 5 minuts i ets a 3Cat Info. Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Ha tornat a ser un dia llarguíssim i molt, molt dur a Rodalies, i a aquesta hora ja podem parlar dels primers cessaments després de la crisi ferroviària d'aquests dies. El govern espanyol ha volgut entomar responsabilitats tal com demanava la Generalitat i ha acomiadat dos alts càrrecs: el director operatiu de Rodalies, Josep Enric García Alemany, i el director general d'Operacions i Explotació de DIF, que és Raúl Míguez Bailo. La resposta de l'Estat, per tant, després que hagi comparegut la consellera, ha estat ràpida, Cristian Roldán.
Doncs sí, Manel, ha estat diligent, podríem dir, fulminant fins tot. Com deies, el primer de caure ha estat García Alemany, qui feia menys d'un any que era el director operatiu de Rodalies i va accedir, recordem, al març del 2025, i l'altre cap de turc és un dels màxims responsables del manteniment de la xarxa ferroviària, el director general d'Operacions i Explotació de DIF, Raúl Míguez Bailo. En declaracions a 3CatInfo, el secretari de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, lamentava el paper de Renfe i Adif aquests dies i qualificava el cessament, els cessaments, de punt d'inflexió.
Creíamos que era innegable la necesidad de tener un punto de inflexión asumiendo responsabilidades. En todo caso, una situación indeseable. Yo, desde luego, creo que tenemos que trabajar para que eso nunca más se vuelva a producir.
Santano, a més, en declaracions a l'ACN, ha anunciat fa uns moments un increment extraordinari de 1.700 milions d'euros pel pla de Rodalies a Catalunya. Sentim de nou el secretari d'Estat de Transports.
Bueno, el nuevo plan de Rodalies yo creo que va a alcanzar, tiene que alcanzar casi 8.000 millones de euros, hasta los 8.000 millones.
Aquesta reacció del Ministeri de Transports respon directament a les peticions que li havia traslladat el Departament de Territori.
Doncs sí, en roda de premsa, la consellera Sílvia Paneque demanava uns minuts abans d'aquestes compareixences que sentíem que Renfe i Adif assumissin màximes responsabilitats tant per l'estat de les vies com per la gestió del servei. Es mostrava indignada per la situació de les darreres hores i considerava que els fets eren intolerables.
Nosaltres també estem indignats, no pot ser, no és tolerable, insisteixo, no pot ser que es pugi un tren per anar a la feina i que el tren s'aturi a la primera estació. No ho mereixen els catalans i catalanes i no ho mereix Catalunya.
De fet, la consellera ha concretat que en més d'una ocasió Renfe no va reprendre el servei, tot i que el Departament de Territori havia donat l'ordre expressament de fer-ho. Per Paner, que això ha estat la gota que ha fet vessar el got.
En aquests dies, el titular del servei, el Departament, ha donat instruccions de tancament i suspensió o d'obertura en diferents moments. No sempre aquestes instruccions han estat respectades i aplicades de manera immediata. Aquesta és una qüestió que pensem que requereix d'assumir responsabilitats.
La titular de Territori també s'ha mostrat convençuda que d'aquí poc se sabran les causes exactes de la incidència d'aquest matí, que ha generat un nou dia nefast a Rodalies, com deies, Manel.
Gràcies, Cristian. Per tant, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha demanat que hi hagués dimissions, que es prenguessin decisions, però el cas és que a ella li reclamen el mateix des de diversos partits polítics. Ella ha descartat en la mateixa compareixença dimitir per la crisi de Rodalies.
Estic amb més ganes, amb més energia que fins i tot abans, amb aquesta insistència de donar solucions als problemes. I crec, i repeteixo, que la unitat dels grups parlamentaris del país hauria d'estar en aquests moments en les solucions i no en altres qüestions que poden tenir un rèdit polític.
Doncs de moment els partits de l'oposició insisteixen que ha d'assumir responsabilitats polítiques. Esquerra li demana que plegui i Junts ja assenyala la responsabilitat també del president Illa, Àlex Giralt Robert.
Sí, l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, va demanar la destitució de la consellera Paneque i avui el portaveu del partit, Josep Rius, ha reiterat la petició i ha anat més enllà.
I si Illa no la vol cessar, el president de la Generalitat de Catalunya passa a ser el responsable d'aquesta crisi.
Esquerra també torna a demanar el cap de la consellera Paneque, però no veu bé que Junts assenyali Illa, que continua hospitalitzat. Isaac Albert, el portaveu del partit, fa aquesta petició al govern.
És hora que el govern defensi els interessos dels catalans i catalanes i deixi de defensar els interessos del Partit Socialista Espanyol i del govern d'Espanya.
La líder dels comuns, Jéssica Albiach, admet que el govern espanyol, del qual formen part, ha d'agilitzar les inversions pressupostades i aposta perquè hi hagi dimissions un cop s'hagi resolt el problema.
Poden estar ben segurs que quan passe aquest desgavell, poden estar ben segurs que no ens tremolaran les cames i que demanarem que s'assumeixin responsabilitats a banda i banda perquè la situació situació ho requereix.
El PP català, que també demana a la consellera de Territori que plegui, es treu de sobre la culpa de la crisi ferroviària malgrat les xifres d'inversió a Catalunya quan governaven a l'Estat. El president espanyol, Pedro Sánchez, per cert, donarà explicacions al Congrés el dia 11 de febrer pel caos de Rodalies i el descarrilament mortal de Còrdoba. Aquest dijous ho farà el ministre de Transports, Òscar Puente, al Senat.
Doncs aquestes són les primeres conseqüències i valoracions d'un dia que de nou ha estat molt difícil i desconcertant per als usuaris, un dia que concentrem ara en 2 minuts i mig. Ha anat així.
6 en punt del matí. Represa del servei després de tot el cap de setmana aturat.
La represa serà complicada, i ja ens ho diuen fonts de Renfe, però tenim trens, s'ha establert un pla de circulacions que permet donar servei al 80% d'usuaris.
6:42 del matí. Servei suspès per incidència al centre de comandament d'Adif.
El servei de Rodalies ara mateix es troba suspès.
Atenció a la notícia, perquè sembla que acaba de caure el centre de control de trànsit d'Adif, ho està explicant Antonio Carmona, i per tant no hi ha servei de Rodalies ara mateix.
7:05 del matí. Represa progressiva del servei.
Atenció, última hora. De cop i volta veiem que s'han obert els torns.
Sant Vicent de Calders, Sitges, Gavà, poden entrar.
7:24. Servei suspès una altra vegada per la incidència al centre de comandament.
Confirmació, eh? I ara parlem en temps real. S'ha tornat a reproduir la incidència.
O sigui, ara mateix no hi ha trens.
S'ha reproduït la incidència i que torna a estar suspesa la circulació de tren.
7:44 del matí. Es reprèn el servei.
Doncs un altre canvi d'escenari. Tornem.
Venga.
A... sí, s'ha recuperat el centre de control de trànsit d'Adif. Per tant, 5è escenari. Ara mateix comença a tornar a haver-hi trens.
2:45 del migdia. S'interromp la circulació entre Caldes de Malavella i Girona per un despreniment.
Está orándole mucho a Dios que hoy ya se pudiera restablecer el servicio. Uno en el trabajo no puede decir no vengo, tiene que buscar opciones de cómo llegar.
2:18 del migdia. Circulació interrompuda entre Reus i Tarragona per incidència a la infraestructura.
Primer de tot m'han fet agafar el tren per mitja hora per suspendre'l. Després he estat un rato parada, han dit que tornava a funcionar, he pujat al tren i han tornat a dir que no funcionava.
4:00 PM, s'interromp la circulació per una via entre Garraf i Sitges.
Hoy te levantas a las 7:10 a.m. para llegar a tu trabajo, decime cómo vuelvo.
No, es una locura.
5:45, compareix la consellera Sílvia Paneque.
Reclamem la màxima responsabilitat, la màxima diligència i l'aplicació de totes les garanties a les empreses responsables del servei ferroviari.
I ara són les 10:13 de la nit i a aquesta hora ni Renfe ni Adif s'atreveixen a concretar quan es podrà restablir la normalitat al servei de Rodalies i asseguren que prioritzen la seguretat. Sobre les causes de la incidència d'aquest matí, de moment no es descarta cap possibilitat. Rosa Pujol, avui han comparegut els seus màxims responsables per donar explicacions a Barcelona.
Sí, tots dos han reconegut que no poden dir quan es restablirà el servei, però sí que consideren que estem millor que fa una setmana. Així ho deia el president de DIF, Luis Pedro Marco.
Estamos mucho mejor, aunque parezca lo contrario, porque ya tenemos un mecanismo, un protocolo pactado entre todos para determinar cómo actuar en cada una de las incidencias que todos los días se nos pueden proponer, que nos pueden plantear y que pudieran en algún momento ser calificadas por el maquinista o la maquinista como de gravedad.
Per la seva banda, el president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha volgut deixar clar que la seva prioritat és la seguretat.
La prioritat, sin duda, és conseguir recuperar la normalitat lo antes possible, però sempre, sempre garantizando la seguretat de esa normalitat per a tots els treballadors i per a tots els usuaris i usuàries.
Una primera explicació que sí que es pot donar per explicar el que ha passat avui és que ha estat provocat per una incidència a primera hora del centre de control de l'estació de França de Barcelona, Rosa.
Un incident que estan investigant i no descarten cap hipòtesi, i mentre al matí el ministre Òscar Puente deia que estudiaven totes les possibilitats, inclòs el ciberatac, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, gairebé ho ha descartat aquest vespre en declaracions a 3CAT Info.
Al 99% descartamos el ciberataque. Otras opciones, estoy a la espera de recibir un informe definitivo. Lo que necesitamos saber es què és exactament el que ha passat esta mañana i per què ha passat.
Tot i això, Bruno Pérez, que és perit judicial informàtic forense, ha considerat sospitós que hi hagi hagut dues caigudes del sistema en tan poca estona en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio i ha alertat que el sistema de DIF és molt vulnerable ara mateix.
Aquest sistema és molt fràgil ara mateix perquè estem en un trasllat. Estan justament fent una migració de sistemes. I a part d'això, ara mateix t'estàs trobant amb una gran quantitat de molts de punts que els estan arreglant a tota bufa, perquè m'entenguis, i esclar, aquí qualsevol que toqui algú que no ha de ser, te la pot liar.
Recordem que els problemes han començat a primera hora del matí quan el sistema informàtic del centre de control que hi ha a l'estació de França ha fallat i això ha obligat a aturar el servei i fins ben passats, 8:15, no s'ha recuperat. Aquest centre és l'equivalent a la torre de control d'un aeroport, és el lloc on es decideix quins trens passen, per quina via i en quin horari. Rep informació constant dels convois i respon als incidents que hi ha. Si falla, com ha passat aquest matí, tot cau en cadena.
Gràcies, Rosa. Fa dies que a aquesta hora tenim incertesa sobre com s'està circulant. Ara la volem resoldre, així que anirem primer a l'estació de Sants de Barcelona, on durant tot el dia hi ha hagut retards tant a Rodalies com a l'alta velocitat, i això ha provocat indignació als viatgers que s'hi han arribat, que han sigut menys que els d'un dia habitual. Ho ha viscut tota la tarda la Carme Montero, que encara la tenim allà. Carme, bona nit des de Sants.
Ara la tònica de tot el dia ha sigut la poca afluència d'usuaris, però el tràfic de vehicles ha estat molt baix, de vehicles, volem dir, d'usuaris ha estat molt baix, i també els trens no han recuperat la freqüència habitual i s'han repetit incidències a la tarda. Renfe ha decidit aixecar les barreres perquè avui es podia viatjar sense títol, una situació atípica. Ja es podran adquirir els abonaments gratuïts. Ha estat un dia surrealista. La paraula caos es quedava curta per alguns usuaris. Indignació pels retards, per la situació en general, i alguns han hagut de sentir allò tan desagradable de busca't la vida.
Acabo d'arribar, però veig que si no arriba ja m'aniré a agafar un autobús i ja està.
Doncs que vagi d'aquí a Martorell i a Martorell em busqui la vida.
Pues malament, perquè me'n tinc que anar cap a Pineda, que tinc que dormir allà i no sé quan arribaré ni si podré arribar.
Hoy no. Mi mujer está preguntando por qué tenemos que ir mañana a Calafell.
Gent gran que volia saber quina seria la situació de demà i venien a preguntar, però esclar, ells tenen problemes també per consultar les aplicacions. Per molt que la megafonia està insistint cada minut a demanar disculpes, res consola els usuaris indignats.
Un planell per saber com puc arribar a casa amb ma filla per fer cangurs dels meus nets.
Suposa arribar tard a la feina molts dies i llavors hores a recuperar i aquestes coses.
És un autèntic desgavell i és intolerable que en un país amb aquestes alçades del temps estiguem patint aquesta situació, que és una situació endèmica, per una altra part, plena de retards i plena d'inconvenients. És un maltractament que es fa als passatgers i als usuaris del tren.
Doncs a l'alta velocitat, si fa no fa, perquè els retards en algun moment de la tarda han superat les 4 hores. Un trencament a la via a l'Espluga de Francolí ha obligat a reduir temporalment la velocitat a 80 km per hora a la línia Madrid-Barcelona. Adif treballarà tota la nit amb la previsió de recuperar la velocitat normal demà al matí. A la tarda també hi ha hagut incidències a la xarxa de Rodalies. Hem repassat tot el que ha passat al matí, però la tarda no s'ha quedat curta perquè aquestes incidències han provocat restriccions que encara continuen a la circulació de trens.
Gràcies, Carme. Bona nit.
Bona nit.
Doncs un d'aquests talls que ara ens comentava la Carme ha estat entre Tarragona i Reus i ha afectat directament els usuaris de l'R14 i l'R15. L'estació de Tarragona ha registrat una afluència més baixa també del que és habitual. Anem cap a Tarragona amb el Ricard Boigues i suport tècnic d'Albert Cots.
Aquí s'han anat afegint els problemes, Una incidència en la infraestructura registrada a les 3 de la tarda ha provocat l'aturada dels trens que circulaven entre Reus i Tarragona. Per atendre els passatgers de l'R15 s'ha activat un servei alternatiu per carretera entre Tarragona i Reus i entre Reus i Riba-roja d'Ebre. A l'R14 també s'ha fet una connexió en bus fins a Picamoixons. Durant tota la tarda s'han registrat retards d'una mitjana d'una hora. Hi ha trens que han desaparegut i altres sense hora estimada d'arribada. Els passatgers han patit els problemes derivats dels retards i també del tall del servei entre Tarragona i Reus.
l'horari de trens que hi havia no quadrava en el que ens hem trobat a l'estació. El tren que volíem agafar no estava.
El pitjor de tot és que hi ha una aplicació d'Adif. Estan ficant que el tren està arribant i no arriba res.
Els cartells sortia que, per exemple, deia Flix, que deia un minut, i he estat com una hora esperant.
Havíem d'arribar, en teoria, fins a Reus, i a Reus agafaríem un altre bus, però s'ha vist que a Tarragona també hem hagut de baixar del tren per tornar a agafar un altre servei alternatiu que ens portarà fins a Reus. I a Reus, en teoria, fa un altre bus.
Hem vist i hem escoltat passatgers indignats, usuaris estrangers despistats, altres resignats, però sobretot desconfiats, fet que ha provocat que l'afluència de gent a l'estació de Tarragona avui hagi estat baixa, més baixa del que és habitual. Molts segueixen optant per l'autobús per anar i venir de Barcelona.
Nou minuts i arribarem a 11:15 de la nit, quan es complica tant la circulació per a 400.000 usuaris de diaris que utilitzen Rodalies, fa que de retruc s'incrementi, per exemple, el trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona, i el càlcul és que ha crescut un 2,6% segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, Oriol Pujador.
Sí, diem provisionals perquè no serà fins demà al matí quan Trànsit donarà aquesta dada definitiva en relació, en comparació amb dilluns de la setmana passada, que va ser un dia de servei normal a Rodalies. La via més afectada avui ha estat l'autopista AP7. Recordem-ho, que continua amb un sol carril obert a la circulació i que ha arribat a acumular fins a 10 quilòmetres de cua. Trànsit recorda que durant tota aquesta setmana la C32 continuarà sent gratuïta com a alternativa a l'autopista. També a la ciutat de Barcelona al matí ha estat complicadíssim. Hi ha hagut molts problemes per un triple accident a la Ronda de Dalt. La Guàrdia Urbana ha tancat les entrades en molts punts de la ronda per evitar un col·lapse a les incorporacions, tot i que també s'han arribat a registrar més de 10 quilòmetres de retencions.
Doncs l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, i el de Terrassa, Jordi Ballart, demanen la gratuïtat dels peatges per a tots els conductors que circulin també per la C16, mentre duri aquesta crisi de Rodalies, tenint en compte que el tram entre les dues ciutats és un dels més afectats per les incidències de la línia R4. Els alcaldes han enviat una carta conjunta a la consellera de Territori, tal com ha explicat a Catalunya Ràdio Marc Eloi.
Es va fer amb la C32 i no entenem per què no s'ha fet amb la C16, amb la qual cosa, en un moment en què els trens no funcionen, doncs les carreteres també són una via, i recordem que és el peatge més car del país. Són 9 euros cada vegada que hi passem.
La Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris apunta que la causa principal de l'accident del tren d'Adamuz a Còrdoba, que va deixar 45 víctimes mortals, és el trencament d'una soldadura del carril. Maria Costa.
El president de la comissió, Ignacio Barrón, s'ha afegit a la hipòtesi que ja ha posat sobre la taula el ministre Òscar Puente. Ho ha assegurat en una entrevista al Col·legi Estatal d'Enginyers de Camins, Canals i Ports.
Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, ha sido la rotura no tanto del carril como de una soldadura. En el momento en que sepamos exactamente cuál ha sido la causa de la rotura que ha producido el descarrilamiento, y luego ya viene pues la mala fortuna de los choques, etc., lo que sí que vamos a ver es por qué se encontraba así esa soldadura, cómo se podría haber detectado, etcétera, etcétera. Es decir, la investigación va a ir mucho más allá que decir esto ha sido la causa.
El carril que es va trencar s'havia fabricat el 2023 i estava soldat amb un altre carril més antic que ja era la via. En aquest sentit, Barrón no hi veu cap greuge.
El juntar dos carriles d'èpoques distintes, en principio, no es causa de ningún tipo de anormalidad. Siempre que se tenga en cuenta, siempre que se haga bien, hay una serie de criterios para renovar los carriles, y a mí personalmente no me sorprende que sigan existiendo carriles l'any 89, sempre que estan en bon estat, clar.
Precisament fons del Ministeri de Transports asseguren que els dos carrils es van soldar segons el que marca la normativa. A tot això, i segons l'últim balanç, ara hi ha una vintena de ferits ingressats encara a l'hospital, un d'ells menor d'edat.
Catalunya nit.
Canviem ara de qüestió amb una notícia destacada d'aquesta tarda, i és que el Consell de Ministres aprovarà demà una nova regularització extraordinària de migrants que podria beneficiar 500.000 de persones. El govern espanyol i Podem han arribat a un acord per treure del calaix una iniciativa que va néixer de la societat civil, però que el Congrés dels Diputats manté bloquejada des de fa un any i mig. Madrid, Dani Sainz de Aja, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Què en sabem d'aquesta mesura?
Fins ara és només Podem qui ha explicat la lletra petita de la regularització. S'hi podran acollir tots els estrangers sense antecedents penals que puguen demostrar que viuen a Espanya des d'abans del 2026 i durant un mínim de 5 mesos. Ho podran acreditar amb documents com el padró, contractes de lloguer, cites mèdiques o justificants d'enviament de diners. La sol·licitud donarà dret a un permís de residència d'un any i aturar qualsevol procediment d'expulsió. Segons l'eurodiputada Irene Montero, hi ha 500.000 de persones en esta situació.
Hemos conseguido una regularización masiva de personas migrantes y el objetivo es que se regularicen en torno a 500.000 de personas que en estos momentos son obligadas a vivir sin derechos. Porque ningún ser humano es ilegal. Porque todas estas personas han venido a nuestro país a ganarse la vida.
Fonts del govern espanyol apunten que la regularització s'articularà en un reial decret. Això permetrà evitar el Congrés, on la falta d'acord bloqueja una iniciativa legislativa popular. Junts condicionava el seu suport a la delegació de competències en immigració que Podem va tombar. El PP i Vox ja han mostrat el seu rebuig. Tant Feijó com Abascal creuen que provocarà un efecte crida. Des d'aquella democràcia, l'Estat ha aprovat 9 regularitzacions extraordinàries, 5 impulsades pel PP i 4 pel PSOE.
Gràcies, Dani. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Doncs podem ampliar aquesta qüestió ara saludant a Josep Oliver, que és catedràtic emèrit d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Josep Oliver, bona nit.
Bona nit.
D'entrada, què implica per l'economia una mesura com aquesta?
Directament per la mateixa economia no crec que signifiqui un gran canvi, perquè se'm fa difícil d'imaginar que mig milió, per el que sembla que diu la notícia, aproximat d'immigrants que podien regularitzar-se, que estiguessin al marge de l'activitat econòmica. No? Per tant, probablement aquí hi ha economia submergida, hi ha economia molt marginal, i per tant, des del punt de vista de la generació de PIB, pocs són els efectes, em sembla, vaja. Tanmateix, des d'un punt de vista més estructural, diguem-ne, de la capacitat que té Espanya d'estimular l'arribada de nascuts fora del país i, per tant, d'integrar-se a la nostra societat, em sembla que és una molt bona notícia i, com deien vostès, no és ni la primera, ni la segona, ni la tercera vegada que ha succeït aquest procés de regularització, perquè per raons que són conegudes probablement per tots els oients, que fonamentalment es resumeixen amb una brutal i molt dilatada caiguda de la taxa de natalitat dels nadius catalans o de la resta d'Espanya, diguem, des de fa ja aproximadament 25 anys, el volum de nous llocs de treball que es van creant, diguem, no hi ha prou nadius suficients com per omplir-los, i per tant una gran part de la nova demanda de treball queda, diguem, impossibilitada d'obtenir un treballador i es filtra a l'exterior, i aquest és el fenomen que acaba generant, doncs, l'arribada de tants immigrants en el nostre país i al nostre mercat de treball.
En aquesta regularització, com a mínim les dades que han anat apareixent aquesta tarda, el que diuen és que el requisit serà que poder demostrar almenys 5 mesos de residència abans del desembre, i que això donaria dret a una autorització de residència per un any. És suficient aquest any? No sé si després, quan acaba l'any, la cosa ja és més fàcil de renovar, o si torna la incertesa, com ho veu?
Jo entenc que la primera condició de que portessin 5 mesos en el país em sembla, per un ampli col·lectiu, molt simple d'obtenir, atès que el gruix dels immigrants estan empadronats i, per tant, diguem, hi ha una data d'empadronament i per aquí em sembla que és fàcil passar aquest primer filtre. El segon, que és, diguem-ne, de tenir un permís de residència transitori, el segon és obtenir feina en aquest període d'obtenir una feina legalment reconeguda, i per tant que faciliti el que ja seria la seva residència definitiva i, eventualment, al final, la seva nacionalització com a espanyols.
Vostè és autor d'un estudi que es diu Transició demogràfica, immigració i envelliment a Catalunya 2024-2050. Per tant, és un tema que vostè ha estudiat. No sé si amb aquesta regularització es pot preveure quin sector, per exemple, econòmic, es beneficiarà més d'una mesura com aquesta o es notarà més?
Jo diria que probablement on podem imaginar que hi ha més immigrants en una situació, diguem-ne, administrativament irregular, probablement sigui el servei domèstic, alguns serveis de neteja, però en el conjunt català, diguem-ne, en el que ja tenim un 30% de l'ocupació que està, diguem-ne, ocupada o està efectuada per nascuts fora d'Espanya, no, com li he dit abans, no crec que tinguem una gran modificació, ni probablement també en el sector primari, jo diria el sector primari i servei domèstic, és on amb bastanta probabilitat es poden concentrar el gruix dels que estiguin en aquesta situació administrativa irregular. Ara, el tema de fons és diguem-ne, l'enorme volum que ha assolit finalment l'arribada d'immigrants, en aquest cas a Catalunya. En aquest moment són, això com li deia, un 25% de tots els residents al país i un 30% de tots els ocupats. I quan s'agafa la generació més directament vinculada al mercat de treball, que és la que té entre 25 i 44 anys, aquest 25% de nascuts fora d'Espanya sobre els residents a Catalunya es converteix en un 44%, que és una xifra realment, diguem-ne, que fa pensar. Això reflecteix el que li deia abans. Entre el 2018 i el 2024, Catalunya ha generat aproximadament 550.000 llocs nous de treball, que formen part de la renta que ha crescut i de la superació de la Covid, però el que realment és important és que d'aquests 550.000 nous llocs de treball, el 100% els han ocupat persones no nascudes a Espanya. Dit d'una altra manera, si no hagués sigut per la contribució d'aquestes persones nascudes fora d'Espanya, el creixement de l'activitat que hem tingut en els darrers 6 o 7 anys no hagués estat possible, i per tant, diguem-ne, els hi devem, bueno, forma part de la nostra societat, i probablement una part no menor també de l'augment dels ingressos públics que l'estat espanyol i, en fi, i la Generalitat indirectament estan obtenint com a conseqüència d'aquest creixement de l'activitat.
El fet que ara regularitzin aquest prop de mig milió, si és que acaba passant, pot ser que aquesta contribució encara sigui més important per allò que deia que hi ha una part que pot estar en l'economia submergida i que acabarà florant?
Sí, però en termes de valor afegit, en termes de sectors, com li deia, em sembla relativament contingut, perquè el que és el consum d'aquests individus estiguin regularitzats administrativament o no, l'efectuen segur, perquè han de viure. Per tant, en el que afecta altres variables macroeconòmiques, em sembla que és modest l'impacte. En el que afecta, per descomptat, en aquests sectors que hem comentat abans, sí que pot haver-hi l'aparèixer aquestes posicions més legalment, diguem-ne, acceptades, una part de l'economia submergida que en aquest moment estigués amagada.
Per tant, per a les persones que estan en aquesta situació, evidentment que suposa una tranquil·litat saber que pot regularitzar la situació, però també escoltant-lo queda clar que són persones que estan contribuint al creixement econòmic.
Però, si em permet, és que jo crec que el país no n'és conscient, honestament, de fins a quin punt som dependents en aquests moments en l'àmbit del mercat de treball. Com deia vostè, he fet un estudi una mica més a llarg termini,
sí.
I el meu estudi mostra que en els propers 10 anys, atesa la piràmide de població que tenim i el volum de baby boomers natius que tenen entre 50 i escaig i 65 anys, que es jubilaran en la propera dècada, per poc que l'economia catalana creixi, per poc, no dic que continuem creixent al 3%, però si creixem al voltant del 2%, Catalunya necessitarà probablement en els propers 10 anys, 1 milió més d'immigrants en el mercat de treball, ocupats. Després hi ha altres immigrants que no treballen directament, però en el mercat de treball necessitem 1 milió. I els necessitem, per tant, en el curt termini, 10 anys seria això, en el mercat de treball, més enllà els necessitem per finançar part de la despesa de pensions i de la despesa de l'estat del benestar. I, per tant, diguem-ne, macroeconòmicament no hi ha cap mena de dubte que un país que no va decidir, no sé per què ho van fer, però en tot cas vam decidir fa ja 40 o 50 anys no tenir fills, va decidir sense saber-ho que tindria immigrants, i molts, si creixia raonablement com estem creixent nosaltres. De fet, totes les organitzacions internacionals, sigui el Fons Monetari, l'OCDE, la Comissió Europea, ja reconeixen que el fortíssim creixement d'Espanya en aquests darrers 4 o 5 anys, que ha sigut d'una mitjana del 3%, quan a Europa, no sé, França ha crescut un 0,5, Itàlia 0,3, Alemanya 0, quan aquesta enorme diferència entre el nostre creixement i el creixement d'altres economies grans de la resta de la Unió reflecteix fonamentalment l'enorme contribució laboral i de demanda de la immigració. Perquè, en definitiva, un país que creix com està creixent la immigració aquí és com si vostè estirés les costures del país. O sigui, hi ha més demanda de consum, hi ha més demanda d'inversió, hi ha més demanda d'habitatge, que planteja altres problemes, que, però en tot cas, hi ha més demanda de tot i, per tant, hi ha més activitat econòmica i els natius se'n beneficien directament perquè hi ha més activitat econòmica i perquè els llocs de més responsabilitat, lògicament, creixen també més, i en aquests llocs de responsabilitat trobaríem una proporció de natius molt més gran que aquesta mitjana que li he dit abans del 70%.
Doncs ens ho ha explicat molt clarament i li agraïm molt que ho hagi fet, perquè de vegades aquestes dades no repeteixen prou. Josep Oliver, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta nit. Una abraçada.
Ha estat un plaer. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Doncs enmig del caos de Rodalies i de la crisi pels accidents de tren, demà Pedro Sánchez pot patir una nova derrota al Congrés. Junts amenaça de tombar el text que prohibeix desnonar les famílies vulnerables i també recull l'augment de les pensions. Els de Puigdemont reclamen al govern espanyol que en faci un de nou si vol salvar la revalorització dels pensionistes. Madrid, Paula Brujats.
Què tal? Bona nit. Amb el PP en contra, el vot de Junts és imprescindible, però el seu portaveu avisa que no donaran suport al text perquè barreja les pensions amb la prohibició de desnonar. Josep Rius.
La pujada de les pensions també, volem deixar clar, que no es pot aprofitar per introduir mesures que castiguen els petits propietaris.
Junts parla de xantatge i han registrat una llei que demana ajustar les pensions al cost de la vida a cada comunitat, però el PSOE els demana que s'ho repensin amb les relacions trencades. Hi ha hagut intents sense èxit de negociació, però els socialistes es neguen a retirar el text abans de la votació, assumeixen una possible derrota i assenyalen Junts i el PP. Montse Mínguez, portaveu socialista.
Hi ha un llamamiento a los grupos a que, más allá de los partidismos, vean los beneficios que hay en estas medidas que se pretenden aprovar.
I en tot aquest panorama també perilla el text amb les bonificacions al transport públic, que també s'ha de votar demà al Congrés. Ni Junts, ni Podem, ni el PP confirmen el seu sí, i enmig de la crisi dels trens serà el ministre Bolaños, en lloc del de Transports, qui defensarà la norma demà al Congrés.
Gràcies, Paula. Doncs seguim parlant de qüestions socials importants. Després d'una llarga negociació, l'acord entre el Ministeri de Sanitat i els sindicats per a un nou estatut marc ha arribat a bon port. És l'estatut que regularà les condicions laborals dels professionals del sistema públic de salut de tot Espanya.
Han sido 3 años, han sido más de 60 reuniones. Es un texto muy complejo que no se tocaba en 22 años. Unas negociaciones difíciles y momentos que hemos tenido que vivir tensos. Es el acuerdo más amplio alcanzado nunca para un estatuto de estas características en nuestro sistema nacional de salud.
D'aquesta manera ho defensava la ministra de Sanitat, Mònica García. El cert, però, és que l'acord arriba coix perquè no l'han signat gran part del col·lectiu dels metges i metgesses. Maria Costa.
Sí, qui ha donat suport són els sindicats SATSE, Comissions Obreres, UGT i CESIF. El portaveu del sindicat d'infermeria SATSE, David Oliver, en treia pit.
Després de 3 anys negociant, doncs, hem aconseguit algunes de les millores que eren irrenunciables per la part social. Entre ells, doncs, el reconeixement de la categoria professional, ja que nosaltres tenim una formació que no es correspon a la qualificació real que tenim com a professionals que som, no? També tenim millora en quant a la jubilació, perquè pensem, doncs, que nosaltres ens podem jubilar parcialment i anticipadament, i també, doncs, moltes millores a nivell de la reducció de jornada, 35 hores setmanals.
Però qui s'ho ha mirat amb recel són els metges, que defensen que volen un estatut propi que reguli només les seves condicions laborals, a banda de les dels auxiliars clínics, de laboratori o les infermeres, entre d'altres. La ministra Mònica García assegura que les reivindicacions dels metges són el text de l'estatut i posa d'exemple l'abolició de les guàrdies de 24 hores, i per això els encoratja a picar ara a la porta del Congrés dels Diputats i presentar-hi el seu estatut propi o negociar-ho amb les comunitats autònomes.
Pueden hacerlo mañana mismo, ir al Congreso de los Diputados. Y también pueden hacer una cosa, coger ese capítulo y llevarlo a las comunidades autónomas y negociar, pactar y reclamar todo lo que ahí está escrito para que se ponga en marcha cuanto antes.
Els sindicats dels metges que han signat l'acord són una minoria. Metges de Catalunya se n'ha desmarcat. El seu vicepresident, Josep Maria Serra, ha agafat el fil de la ministra i passa ara la pilota al Departament de Salut.
La consellera Pernet no pot dir que és incompetent, perquè la pròpia ministra li ha dit que pot millorar-lo, pot millorar aquest redactat d'Estatut Marc, i aquest és un repte important que té la consellera.
El sindicat manté les vagues d'una setmana cada mes, ja anunciades la primera a partir del febrer.
I Catalunya tindrà a partir d'aquest any un 10% més de jutges després que el Ministeri de Justícia ha anunciat la creació de prop d'un centenar de places. Es tracta de l'increment més gran que hi ha hagut mai a Catalunya i permetrà, segons el conseller de Justícia, acabar amb el dèficit històric que es vivia aquí. Barcelona, Maria Núria Rebella.
Hola, bona nit. Catalunya està a la cua de l'Estat pel que fa a la ràtio de jutges per habitants. Amb aquesta decisió es fa un pas endavant per abordar el col·lapse que s'arrossega des de fa molts anys. Ramon Espadaler, el conseller de Justícia satisfet, remarca que el ciutadà, però, no notarà l'efectivitat de la mesura fins d'aquí uns anys.
Aquest passar de 870 a 961 places s'adequa a aquelles necessitats que no només el govern de Catalunya, sinó també la sala de govern i també els operadors havíem identificat com a grans dèficits que teníem.
A partir d'ara s'obre un procés de treball conjunt de les administracions per ampliar o condicionar espais i per contractar més personal per adequar els tribunals. 73 d'aquests nous jutges aniran a parar al que abans eren jutjats, especialment als caps de comarca i de la jurisdicció civil, que ara són tribunals d'instància. A l'Audiència de Barcelona es crearà també una nova secció. Amb la nova llei d'eficiència judicial no cal crear tot un jutjat i es poden crear noves places de jutge que costen 5 vegades menys.
I a Lleida, un centenar de persones s'han concentrat avui per mostrar el seu rebuig per l'assassinat d'una dona a mans del seu company de pis. L'autor dels fets s'ha entregat i de moment es continuen investigant les circumstàncies del crim. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
La concentració l'ha convocat la Paeria i han participat també entitats de la ciutat i familiars de la víctima, una dona de 53 anys que va aparèixer morta diumenge en un domicili del carrer Ciutat de Fraga. Tot i la pluja, s'ha pogut celebrar igual als baixors de la Paeria de Lleida. Sentim un fragment del manifest.
La ciutat de Lleida condemna fermament el femicidi de la nostra veïna. Ens concentrem amb dolor, amb ràbia i amb una profunda tristesa.
També al matí hi ha hagut un altre minut de silenci, tot plegat, mentre es continuen investigant les circumstàncies i el mòbil del crim. L'autor confés és un home de 65 anys i company de pis de la víctima. Segons la policia, no hi havia cap relació sentimental entre ell i la dona i el detingut es preveu que passi demà a disposició judicial.
Gràcies, Júlia. Minut i mig i arribarem a 11:15 de la nit. Anem cap als Estats Units.
Some bad news. Woke up missing you. My friends are all a jail.
Després de l'assassinat d'un manifestant a Minnesota aquest cap de setmana a mans de la policia d'immigració, Donald Trump hi envia el seu màxim responsable en matèria de fronteres, Tom Homan. El president dels Estats Units ha parlat aquesta tarda amb el governador de l'estat, el demòcrata Tim Walz, que havia demanat la sortida de Minnesota dels 3.000 agents federals enviats pel govern nord-americà. Connectem en directe amb Washington. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Oriol, l'administració Trump ha canviat, ni que sigui una miqueta, el discurs sobre el crim i la violència a Minnesota després de l'assassinat de l'activista Alex Pretty aquest dissabte?
Una miqueta potser sí, estem parlant de canvis mínims, però sí que hi ha una certa rebaixa en el to per part del propi president Trump. El per què el trobem probablement en el grau d'indignació cada cop més intens que hi ha entre la societat nord-americana. Ho hem vist entre el propi sector policial, per cert, amb molts xèrifs que han expressat vergonya. Recordem que van caler 7 agents per a reduir a Alex Pretty abans de matar-lo. De fet, les imatges ja les heu anat veient, són imatges realment esgarrifoses del que sembla més aviat una execució. Probablement també és per això que la portaveu de Trump s'ha expressat en aquests termes.
El president Trump no vol que cap nord-americà perdi la vida als carrers del país i creu que el que va passar dissabte és una tragèdia.
Per cert, que la indignació també l'hem vist en les reaccions dels expresidents Clinton i Obama, també de senadors republicans. I atenció a això, Manel, perquè fins i tot l'Associació en Defensa del Rifle, que ha dit que troba inacceptable que es criminalitzi algú només pel fet de dur un arma, un dret recollit a la Constitució dels Estats Units. Recordem que Pretty duia un arma, no la va mostrar en cap moment, la duia amagada, però que en un primer instant l'administració de Trump va utilitzar aquest extrem per a justificar que Pretty hauria assaltat els agents d'ICE, en aquest cas dels Border Patrol, els agents de fronteres que col·laboren amb ICE, i que per això, doncs, segons, en aquest cas va ser Kristi Noem, la secretària de Seguretat Interior, que va arribar a justificar que havien actuat en defensa pròpia.
No sé si el grau de rebuig dels veïns de Minnesota, els agents anti-immigració, pot canviar ara amb Tom Homan organitzant aquest desplegament.
El grau de rebuig difícilment baixarà a curt termini. De fet, Tom Homan compta amb un currículum poc esperançador en el sentit de pacificació. Té el sobrenom de Tsar de la frontera per la seva contundència. I la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, l'ha deixat bé. També ha apuntat, això sí, que aquest canvi o aquesta nova cara no suposa que Trump hagi perdut confiança en Chris Noem, a qui esmentàvem, aquesta secretària de Seguretat Interior, que no oblidem que ha quedat ben retratada les darreres hores, perquè, en fi, és una mentidera compulsiva a l'hora de justificar els homicidis d'ICE. De fet, alguns canals de televisió nord-americans fan, el que fan directament és punxar les seves declaracions amb els vídeos al costat, i a partir d'aquí, doncs, cadascú, en funció de la seva pròpia intel·ligència, que jutgi. Escoltem Caroline Leavitt.
El senyor Homan està fent una feina excepcional i ha estat treballant amb la secretària Noem i el president Trump durant l'últim any. La secretària Noem continua tenint la màxima confiança del president dels Estats Units i continua supervisant tot el Departament de Seguretat Nacional i l'aplicació de la llei d'immigració que s'està duent a terme arreu del país.
Què vol dir tot plegat? Doncs que d'aquesta manera Greg Bovino, diguéssim, el dolent de la pel·lícula, aquell que és conegut pel seu aspecte oficial de la Gestapo, passaria a un segon pla. I, de fet, algunes fonts apunten a la retirada de Bovino i els seus Border Patrol, aquests agents de fronteres, que se'ls considera fins i tot més agressius que els propis ICE.
Doncs veurem què és el que passa, perquè Trump no ens té gaire acostumat a aquest tipus de rectificacions. Moltíssimes gràcies, Oriol Serra, en directe des de Washington. Bona nit.
Adéu, bona nit.
I els conservadors anglesos continuen patint el degoteig de desercions cap a l'extrema dreta del Reform UK, l'última exministra de l'Interior, Suella Braverman. Roger Santaló.
Braverman era una de les veus més dures dels Tories contra la immigració. Avui ha aparegut en un míting al costat del líder de l'extrema dreta britànica, Nigel Farage, i justificava així el canvi.
Així doncs, ens trobem en una cruïlla. Podem continuar per aquest camí de decadència que ens porta cap a la debilitat i la rendició, o podem arreglar el nostre país, recuperar el nostre poder i redescobrir la nostra força.
Aquest gener també han abandonat els Tories dos exministres més per sumar-se a l'extrema dreta de Farage, que lidera les enquestes de vot.
Same face in the Gaza. It's the same face I see out in California.
L'exèrcit israelià ha localitzat les despulles de l'últim hostatge mort que encara quedava a la Franja de Gaza. La troballa molt celebrada a Israel permet tancar de manera definitiva la crisi dels hostatges, 843 dies després. De retruc, acosta la reobertura del pas de Rafah entre Egipte i Gaza, que Netanyahu supeditava el retorn de l'últim cos. Anem cap a Jerusalem amb el nostre corresponsal, Jordi Brascó.
Els israelians han omplert les xarxes de vídeos amb un mateix gest, la retirada dels llaços grocs que tenien al balcó, a la motxilla o a la solapa de la jaqueta. El símbol del retorn dels hostatges ja és història després del retorn a Israel de les despulles de Rangvili, l'últim que quedava a la Franja de Gaza. Netanyahu celebrava poder tancar aquesta etapa 843 dies després.
Tots portàvem el pin, i ara que la missió s'ha completat, és hora de treure'ns-el. Perquè els fills tornen a ser les seves fronteres, i les filles també.
La troballa del cos en un cementiri de la zona de la Franja que controla Israel apropa de retruc la reobertura del pas de Rafah, que comunica Egipte i Gaza. Una reobertura que ja va anunciar el president del nou govern tecnòcrata palestí, que ha de supervisar la transició a Gaza, Ali Shat, però que Netanyahu va supeditar al retorn de les despulles de Gvili. El primer ministre israelià continua volent marcar el ritme del pla de Trump.
Som a les portes de la fase següent. Quina és la fase següent? La fase següent és desarmar Hamas i desmilitaritzar la Franja de Gaza. La fase següent no és la reconstrucció.
Però, malgrat aquestes paraules, ja fa temps que Steve Witkoff va anunciar que el pla havia passat a la següent fase, demostrant que qui porta la batuta en la seva implementació no és Israel, sinó Estats Units.
La Comissió Europea estrenya el setge sobre la xarxa social X, controlada pel multimilionari Elon Musk, li obre una investigació per haver deixat que, dins de la mateixa plataforma, es retoquessin imatges de persones reals per fer-les aparèixer despullades mitjançant el seu servei d'intel·ligència artificial conegut com a Grok. Anem cap a Brussel·les amb Bruno Fortea. Bona nit.
Hola, bona nit. La plataforma X, l'antic Twitter, s'exposa a una nova multa milionària de les autoritats europees si la investigació conclou que l'empresa va mirar cap a un altre costat mentre la seva aplicació d'intel·ligència artificial permetia crear imatges falses de persones despullades. Fa 10 dies, X va anunciar que bloquejava aquesta funció, però el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regner, diu que cal depurar responsabilitats legals.
A Europa, cap companyia guanyarà diners vulnerant els nostres drets fonamentals. I hem de protegir els nostres ciutadans de perills futurs.
Les principals damnificades de tot plegat han estat les dones usuàries d'X. Publicaven fotos reals d'elles vestides amb roba, però acabaven despullades després que altres usuaris ho demanessin a la intel·ligència artificial.
Una pel·lícula de Cesc Gai basada en la seva obra teatral 53 diumenges, dues sèries amb Lluís Tosar i una sobre la vida de Rafael destaquen entre les novetats que es podran veure a Netflix aquest 2026. A la plataforma també es podrà veure el film Peaky Blinders, El hombre inmortal, ambientada en plena Segona Guerra Mundial. Montse Pujol.
La pel·lícula que dirigeix Cesc Gai la protagonitzen Carmen Machi, Javier Cámara i Javier Gutiérrez. Lluís Tosar protagonitza al costat de Tristán Ulloa, el Lobo, un thriller ambientat al segle XIX que narra el cas real del primer assassí en sèrie documentat a l'estat espanyol, i una segona sèrie, Salvador, un drama al costat de Clàudia Sales. I la vida del cantant Rafael tindrà una sèrie titulada Aquel, en la qual es posa en la pell del cantant de Linares, quan era jove, l'actor Javier Morgade, que hem vist en títols com Culpa mia o Locomia, i que va escollir el mateix Rafael per aquest paper. En aquest biopic, l'artista ja madur l'interpreta Carlos Santos. I un altre dels títols destacats que la plataforma estrena aquest any és En nombre de otro, un trepidant thriller dirigit pel català Oriol Paulo i que protagonitzen Mario Casas, Eduard Fernández i Blanca Suárez.
I també hi ha, Montse, dues adaptacions literàries.
Sí, Netflix presentarà també l'adaptació televisiva del Problema final, la novel·la d'Arturo Pérez Reverte amb José Coronado, Maribel Verdú i Martiño Rivas, dirigida per Félix Vizcarret. A més, de l'adaptació del llibre El niño, de Fernando Aramburu, i que protagonitzen Belén Cuesta i Carra Elejalde. I un altre dels anuncis més celebrats per aquest any de Netflix és el film que posa punt final a la història de Peaky Blinders i que se situa 4 anys després del tancament de la sèrie. També la segona temporada de One Piece, que arriba amb la renovació per 2 temporades més.
Moreno, quantes targetes té, Xavier? 3?
Jo diria que avui n'ha vist...
Avui segon la quarta.
Estem... Ens hem d'ordenar una altra vegada, perquè té falta el Getafe i veig els jugadors...
5 minuts per arribar a les 11, David Huac, bona nit.
Bona nit.
Tenim el Tot Gira, el partit del Girona, amb estrena important a la porteria.
Sí, Ter Stegen, que ha jugat de titular aquest Girona 1, Getafe 1, dins de l'afegit s'ha superat amb escreix el temps afegit que s'havia programat, i això és així perquè el Girona, dins d'aquest temps extra, ha aconseguit empatar un marcador quan se li escapava ja puntuar a casa Montilivi contra un Getafe que estava en una dinàmica molt negativa i en zona de descens. El Girona salvant els mobles amb un gol de Víctor Reis al minut 4 de l'afegit. Vaja.
Ter Stegen! Ter Stegen, que acaba d'aturar una pilota que hauria pogut significar el segon gol del Getafe.
Doncs el Girona salvant una altra vegada als mobles in extremis. Primer amb el gol de l'empat de Víctor Reis i ara amb aquesta aturada de Ter Stegen, que cantava així l'Eduard Solà. I tenim el final amb aquest marcador d'empat a 1. El Girona que salva un punt i es manté, doncs, 3 punts per sobre dels 4 punts per sobre ara de les places de descens, que abandona el Getafe momentàniament amb aquest empat.
I pel poc que hem escoltat, crec que els seguidors del Girona començaran a estimar avui Ter Stegen. Segon àudio de la jornada esportiva per Fermín, el migcampista del Barça, sobre la seva renovació.
Está eso bastante bien, quedan algunas cosas, pero yo tengo intención de estar en el Barça, es lo más importante para mí y la verdad que espero que sea pronto y muy contento.
Fermín no ho ha desvelat a totes, però el que sí que us podem explicar és que l'acord ja està tancat. Fermín seguirà de blaugrana fins al 2031, per tant, 5 temporades més de Fermín amb la samarreta del Barça. L'acord es farà oficial en les properes hores i molt probablement l'acte en què s'escenifica aquesta renovació serà aquest dijous. No és segur, però és bastant probable. A Fermín, que seguirà al Barça, i un que marxarà és el jove migcampista gallec de 18 anys, Dro, que... Vaja, va comunicar al club que pagaria la seva clàusula de rescisió de 6 milions per marxar al Paris Saint-Germain. Dro, que descartava la proposta de renovació del Barça, tan bon punt va fer els 18 anys aquest mes de gener. Però, finalment, els dos clubs hi surten guanyant, el Barça, perquè la seva marxa serà via traspàs a canvi de 8.200.000 euros i el PSG s'estalvia diners perquè, tot i que paga aquests 2.200.000 euros de més respecte de la clàusula, els pagarà a terminis i el fet de ser un pagament de traspàs i no de clàusula té certs avantatges fiscals.
I un apunt final sobre el sorteig de la Copa ACB de bàsquet.
El Barça i la Penya ja saben els seus rivals i el camí que els hauria de portar...
Doncs a Joventut València, dijous 20 de febrer, els quarts de final de la Copa, el Joventut contra l'anfitrió, i el Barça haurà d'esperar. Jugarà contra el Baskonia o l'UCAM Múrcia divendres 20, pendent del resultat d'un partit pendent que juga el Baskonia a l'ACB.
Perfecte, gràcies, David. Bona nit.
Bona nit, fins demà. M'has deixat tot pelat. Vinga, Sant, tornem-hi. I amb litrons un altre cop. Vinga, Sant, tornem-hi. La flor al cul que ja no val. Fins un altre i merci. Ai, tantes ganes que tenies de mi. Ara em diuen que m'he d'animar. Ja no queda una foto a Instagram. Se'm fa gran el meu...
Aquí al Catalunya Nit, la música a aquesta hora l'escull la Gemma Puig. M'has deixat tot pelat, vinga, Sant Tornem. Perquè aquí la previsió del temps s'ha de fer a partir d'una cançó i crec que la clau deu ser aquest Sant Tornem-hi. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, doncs sí, Manel. És una cançó de Mama Duixa que es diu Sant Tornem-hi. Doncs sí, això és una mica el que anirà passant aquesta setmana, que aniran arribant fronts, tenim ja una altra borrasca que tampoc ens acaba d'afectar del tot, però torna a tenir nom, ara es diu Joseph, i això és el que passarà. Ens arriba un front. Aquesta matinada hem tingut alguna primera gota, però serà demà, per tant demà tornarem a tenir un dia amb un cel força tapat, alguna tímida clariana al matí cap a les comarques del nord-est, cap a l'Alt, Baix Empordà, precipitacions, meitat oest, no seran molt importants, però anirà plovent. Ho farà una miqueta més cap al vessant sud del Pirineu i al migdia tarda doncs avançarà també cap a les comarques de la Catalunya central, litoral i prelitoral. Per tant, tornem a tenir dia una miqueta mogut. Demà amb una cota de neu alta, 1.800 metres. Dimecres, en canvi, una nova línia d'inestabilitat tornarà a obrir les portes de l'aire fred. Tornarà a baixar la temperatura i la cota de neu. I això és una mica el que anirem fent aquesta setmana, eh? És a dir, anirem repetint aquests fronts, aquestes línies d'inestabilitat que ens aniran arribant.
O sigui que adeu, Ingrid, hola, Josep.
Sí, exacte.
Molt bé, doncs benvingut i no ens facis gaire mal. A veure com anirà.
Molt bé.
Gràcies, bona nit, Gemma.
Bona nit.